Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Mentre creix l'amenaça dels incendis i cada vegada queda més clar que la feina d'extinció s'ha de fer durant l'hivern, resulta que la meitat dels més de 700 municipis catalans que estan obligats a tenir pla de protecció civil en cas d'incendi no en tenen. 300 el tenen caducat, alguns des de fa 30 anys, com l'Ametlla de Mar.
Quan vam entrar al govern, doncs fa 2 anys, vam veure que no el teníem actualitzat, perquè del 99, doncs imagina't, no es podia fer ni efectiu.
Però és que una 60ena ni tan sols l'han redactat. Què fem amb aquests casos? Com s'ha d'actuar? Perquè per ara no es preveuen multes per als ajuntaments que no hagin fet una feina tan essencial. Llavors, quan hem tingut els ensurts aquest estiu a Torrefeta i Florejacs i a Paüls, hem d'esperar de braços plegats que si per desgràcia hi ha un foc en un d'aquests 300 i escaig municipis que no tenen pla d'incendis, acabi en catàstrofe?
Catalunya al dia.
De seguida en parlem al Catalunya al dia, entrarem al detall de quins municipis estan al dia i quins no. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia.
També veurem fins a quin punt s'han disparat els preus dels pisos a Catalunya, però sobretot a la demarcació de Barcelona.
On se superen per primera vegada els preus de la bombolla immobiliària del 2008.
I a més de cars, per acabar-ho d'adobar, en algunes ciutats mitjanes és molt i molt difícil de trobar-ne. Ens fixarem, per exemple, en els casos de Tàrrega i Mollerussa.
Entre les dues capitals de comarca sumen gairebé 2.000 pisos buits, i en molts casos és perquè els propietaris són reticents a llogar-los.
Sabrem també què fan els ajuntaments per intentar capgirar aquesta tendència. I un setembre més tornarem a sentir el so d'un espectacle únic al Pirineu.
És la brama del cérvol. Aquest cap de setmana s'obren els punts d'observació per gaudir d'aquest bram que dona la benvinguda a la tardor.
I avui ens fa molta il·lusió acompanyar la gent de Prats de Lluçanès en la inauguració del reformat Cafè Teatre Orient.
Un equipament de principis del segle XX, punt de trobada i ànima cultural de moltes generacions, que ha estat tancat durant 20 anys i ara tornarà a programar cultura.
El que volem és tenir aquesta programació, que aquí hi hagi vida, que aquí passin coses. El teatre tota la vida i el centre del poble on ha estat sempre, doncs continuarà sent aquest el Cafè Teatre Orient.
En Jordi Bru, que és l'alcalde de Prats, després hi podrem parlar, perquè la nostra corresponsal, la Nàtia Dell, és amb ell a dins del Cafè Teatre Orient. Anem a les carreteres. Equip Viari, Txell Garriga, bon dia.
Bon dia.
Es nota que és divendres i que la gent ja comença a desfilar de cap de setmana?
Doncs la veritat és que sí que es nota, sobretot de sortir de Barcelona per la ronda litoral cap al nus de la Trinitat. És la via ara amb més congestió, ja a uns 4 quilòmetres de lentitud, però també cap al Llobregat. I a la ronda de dalt, tot just ara, s'està començant també a intensificar el trànsit. També ara veiem cues a l'AP7 a la Jonquera, cap a França, i a la C65 a Santa Cristina d'Àreu, però per obres. A la resta, de moment, tranquil·litat.
I pel que fa al temps, Dani Ramírez, llavors, a veure, tornem a treure els banyadors i cap a la platja aquest cap de setmana per fer l'últim bany de temporada o què?
Sí, pràcticament, però compte perquè anirà canviant el temps. Demà ja potser no estarà tan serè. Avui, sol i calor, xafogor, màximes de 30-33 a Ponent, a la Vall de l'Ebre, voltant de 28-30 bona part del país, amb molta xafogor. Destaquem d'aquesta matinada mínimes, per exemple, de 7 graus a Das, 8 a Núria, n'hi ha hagut 9 i mig a Camprodon, a Guixers, al Solsonès, 9, a Montblanc, 17, a Falset, 19, Barcelona, 23-24 en funció del barri, Girona, 18, Tarragona, 22 i a Lleida, 19. Però ja diem que compta aquestes xancletes d'aquest banyador perquè demà es van nuvolant, ja al matí migdia alguna goteta pot caure al camp de Tarragona, a la costa, ja al migdia també cap a la Vall Fosca, a la Ribagorça, i a la tarda arribarà algun ruixat a l'Alt Pirineu i no ho descartem al camp de Tarragona. Comença a baixar una mica la temperatura. Però, diumenge, aquest és el dia clau, eh? Compte, perquè podrem regar tot el país, totes les comarques. Al matí, ruixats inconexos, o una tempesta ja forta al Pirineu per a Pirineu, i a la tarda tot arreu podrà ploure fort, la temperatura baixa 5 graus, però el Pirineu pot baixar de 8 a 10. Per tant, compte, hi haurà boira, hi ha risc d'hipotèrmia, de baixar de temperatures, i tot allò que és relacionat amb alta muntanya, jo aconsellaria no passar de 1.500 metres si algú vol pujar al Pirineu, perquè diumenge el temps serà traïdor, eh?
I els esports, Ricard Isidro, bon dia, què tenim avui?
Doncs que el Barça s'ha entrenat aquest matí a les instal·lacions del Newcastle i tornarà avui cap a Barcelona, l'endemà del triomf al camp del conjunt anglès per 1-2 a la primera jornada de la Lliga de Campions. A Girona repassaran les declaracions del tècnic Mitchell de cara al partit de demà contra el Llevant. A Tarragona segueixen pendents del Nàstic i del partit de diumenge al camp de l'Europa. I a Lleida, valoracions per la victòria d'ahir a la Lliga Catalana de Bàsquet, però que no els permetrà disputar la final.
Això serà quan faltin 6 minuts per les dues del migdia. Abans, encara ens queda tot el Catalunya al dia per endavant. Comencem. Catalunya al dia. I comencem amb aquesta notícia que us dèiem. La meitat dels municipis de Catalunya obligats a tenir plans de protecció civil en cas d'incendi no en tenen o els hi han caducat. Aquests plans serveixen per coordinar els equips d'emergència, identificar punts crítics o tenir localitzada la població que viu en nuclis aïllats, de manera que quan hi ha foc tothom sàpiga com i on actuar. Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. Dels 758 municipis que estan obligats a tenir aquest pla, n'hi ha 319 que els tenen caducats, alguns des dels anys 90. I 66 que ni tan sols els han elaborat. El fet que no estiguin al dia o que ni tan sols s'hagin redactat incrementa el perill en cas de catàstrofe, en especial en municipis on hi ha gent vivint envoltada de boscos. Álvaro González és el cap del servei d'implantació d'aquests plans a Protecció Civil.
Aplicarà els processos d'emergència, si disposen d'una cartografia precisa i que actualitzada del municipi, poden disposar de més informació i fer una millor gestió de l'emergència. També disposar aquests centres d'acollida que hem de pensar en el moment que té un incendi on fiquem la gent que pugui ser evacuada o com aconseguim habituallar aquestes persones que han estat desplaçades.
Perquè a la llista de municipis que no han fet els deures, qui trobaríem aquí?
Per exemple, Rubí, Montcada i Reixac, Cabrera de Mar, la Bisbal del Penedès o l'Ametlla de Mar, que el té caducat des del 1999. A l'alcaldessa Eva del Amo li costa explicar el per què.
No sé, jo vull pensar que potser eren temes que en el passat pues no se li donaven la importància que tenien. Vull pensar, perquè si no, no té massa lògica, no?, que tinguem un pla que durant 20 anys no s'hagi actualitzat ni posat en marxa ni s'hagi executat.
De la Mons assegura que abans no acabi aquest any tindran el pla fet, entre d'altres coses, per garantir franges de protecció a les quatre urbanitzacions del poble. A Olesa de Montserrat el pla també els va caducar fa 26 anys. En aquest cas, l'Ajuntament ja té al dia les franges al voltant del poble i les urbanitzacions i l'alcalde, Marc Serradó, ens assegura que a finals d'aquest any ho tindran tot arreglat.
Inclourà tots els plans als que estem obligats segons la Subdirecció de Protecció Civil i l'Ajuntament d'Olesa. O sigui, el pla Infocat, l'Inuncat, el pla Secucat, el de ferrocarrils. Per tant, en vies de resoldre-ho.
I fem el revés ara. A la llista dels que sí que han fet els deures, qui hi ha?
Són 373 municipis, entre els quals hi ha Sant Cugat del Vallès, Palafrugell, Sant Esteve de Palautordera, l'Espluga de Francolí o Cervelló.
I a part del perill que suposa per la població no tenir aquests plans al dia, hi ha previst algun mecanisme per forçar els ajuntaments a fer-los?
Aviam, arran dels incendis d'aquest estiu, la Fiscalia de Medi Ambient ha incrementat les gestions per identificar els ajuntaments que no tinguin plans de prevenció d'incendis forestals redactats i aprovats. Però si ens fixem en els plans de protecció civil, que són els que avui estem explicant, ara mateix no hi ha previst cap mecanisme sancionador pels ajuntaments que no en tinguin o que el tinguin caducat. Amb el canvi climàtic, el risc d'incendis forestals augmenta, sobretot pel que fa a la intensitat. De fet, l'any passat Protecció Civil va ampliar la llista de municipis obligats a tenir aquests plans d'actuació i n'hi va afegir 129 més.
La llei que sempre porta un temps diferent pel que fa a la realitat. Gràcies, Montse Poblet. Bon dia.
Bon dia.
Ara passen 8 minuts de la una del migdia. I parlem ara del preu de l'habitatge de compra a Catalunya, especialment a la demarcació de Barcelona, supera per primera vegada els preus de la bombolla immobiliària. A Catalunya, aquest segon trimestre, el metre quadrat de mitjana ja arriba als 2.500 euros. És un 9,3% més que fa un any, segons dades que ha fet públiques avui el Ministeri d'Habitatge. I a la demarcació de Barcelona, com us dèiem, el preu del metre quadrat frega els 3.000 euros, un 9,5% més que en el mateix període de l'any passat. Sara Riera, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, a les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona, en canvi, els preus encara no són els del 2008. Es mouen entre els 2.000 euros a Girona, els 1.200 a Lleida i els 1.600 a Tarragona. Estem parlant de preus taxats. En una entrevista a 3Cat Info, l'especialista en hipoteques del comprador financer HelpMyCash.com, Miquel Riera, ha explicat que en aquests moments, i a diferència del que passava durant la bombolla, les taxacions no s'estan inflant.
Sí que és cert que hi ha vegades que d'una manera, diguéssim, extraoficial, s'inflen algunes taxacions perquè es pugui donar una hipoteca una mica més alta. Però no és una cosa que s'estigui fent de manera generalitzada com passava el 2008.
Si fem una foto general, tenim que en 15 anys, des del 2010, els preus de venda d'un habitatge han augmentat un 58%, segons dades de l'Eurostat.
Pisos cars i, en ocasions, molt difícil de trobar-ne. A ciutats mitjanes, per exemple, com Tàrrega i Mollerussa, al Pla de Lleida, són municipis on la gent que busca pisos per viure es troba que gairebé no n'hi ha. En canvi, les mateixes ciutats acumulen centenars de pisos buits i tancats i que els propietaris no volen llogar, són reticents a fer-ho. Els ajuntaments promouen iniciatives per incentivar els propietaris a incloure aquests habitatges a les borses municipals, però els resultats, per ara, són molt discrets. Lleida, Pere Joan Álvarez, entre Tàrrega i Mollerussa hi ha gairebé 2.000 pisos buits?
Pel que fa a la capital de l'Urgell, hi ha comptabilitzats 1.100 pisos buits en un municipi amb uns 9.000 habitatges. Una dada que contrasta amb el fet que es tracta d'una ciutat tensionada pel que fa a l'habitatge, sense oferta al mercat per satisfer la demanda. L'Ajuntament ha engegat la campanya Claus de Vida, que vol incentivar els propietaris perquè posin els seus habitatges a la borsa de lloguer social del consistori. L'alcaldessa Alba Pijuan detalla els incentius que els dona l'Ajuntament.
L'aval lloguer, que vol dir que cobrim els casos d'impagament durant 6 mesos. És a dir, que si et trobes amb un llogater que deixa de pagar, l'Ajuntament es responsabilita de 6 mesos i tu cobraràs igual aquests 6 mesos. També assegurances multirisc, defensa jurídica...
Tot i la campanya de l'Ajuntament, hi ha propietaris que no troben prou incentius i s'estimen llogar els habitatges a través d'immobiliàries. Joan Santes Masses.
Tampoc no et garantitzi el cobro, que llavors és el fotut, perquè si només te'l garantitzi durant 6 mesos, que no ajuden prou.
I a Mollerussa, al Pla d'Urgell, hi ha comptabilitzats 860 pisos que estan buits, d'un total de 7.000 habitatges. L'Ajuntament està contactant amb alguns propietaris, explicant-los els avantatges fiscals i de gestió que els dona l'Ajuntament si posen els seus pisos a la borsa del consistori. Sentim la regidora Anna Carné.
També hem trucat un per un en tots aquests propietaris, no?, per poder parlar i preguntar sobre l'estat del seu habitatge, per si tenen interès de comprar o lloguer, si tenen necessitat de rehabilitació.
Mollerussa també està considerada una ciutat amb un mercat d'habitatge tensionat, sense prou oferta per satisfer la demanda.
I seguim a Ponent, però ara posem el focus a Lleida. A la ciutat, com passa també a la resta del país, la demanda de lloguer supera l'oferta i, per tant, molta gent que voldria llogar un pis no pot. En els últims anys també s'ha multiplicat el nombre de propietaris que aposten pel lloguer per habitacions al lloc del pis sencer. De fet, en alguns portals, l'oferta d'habitacions dobla l'oferta de pisos. Lleida, Julià Albacar, i això per què passa?
Bon dia, Estel. Doncs per dos motius. Per una banda, és més rendible llogar habitacions que el pis sencer, pels topalls que s'han decretat, i per altra banda, perquè la demanda d'aquest tipus de lloguer ha augmentat molt, sobretot per part de joves treballadors que no poden arrendar un habitatge sencer. Ho explica Ferran Font, portaveu director d'estudis del portal pisos.com.
Històricament ha sigut un lloguer de joves, especialment joves universitaris. Per fi aquest ha anat canviat durant els anys. Aquests joves que han entrat en un lloguer compartit han continuat moltes vegades en lloguer compartit. Inclús trobem generacions que ara per tenir més de 30 anys, que el que fan és, al no trobar alternativa al mercat, doncs anar a aquest mercat de lloguer compartit.
Lleida, però, a diferència d'altres ciutats catalanes, no té el mercat tan tensionat perquè està més lluny de la costa. I això en què influeix? Doncs en què hi ha menys turisme i no condiciona tant l'habitatge. Josep Maria Esteve, president del Col·legi d'Administradors de la Propietat de Lleida.
Nosaltres no estem tan tensionats com ciutats tan grans com Barcelona, per exemple, o fins i tot Girona-Tarragona, perquè estan més condicionats pel tema del turisme i la proximitat amb la costa.
Els preus, però, han anat pujant igualment en els darrers anys. En el cas de les habitacions de lloguer, situen uns 300-400 euros, quan fa 5 anys el preu estava en uns 250 euros.
I el perfil de les persones que lloguen habitacions, quin és?
Doncs també ha anat canviant. Abans, sobretot, eren estudiants universitaris. Ara també hi ha molts treballadors destinats a la ciutat. Per exemple, hem parlat amb la Marta i la Paula, una és mestra a Lleida i l'altra és professora a Balaguer, i comparteixen pis.
Som dos mestres que estem a Lleida, que ens han destinat aquí, i vam tindre que buscar pis per viure, i al principi va ser una mica complicat perquè el lloguer era una mica car. Una immobiliària ens va ficar en contacte i a dia d'avui vivim juntes.
Quan vam buscar el pis, ells van veure que els lloguers variaven segons la zona que buscàvem. Llavors, en la zona que estàvem, doncs, havíem de ser compartit i la veritat és que estem bé.
Tot i que també, evidentment, molts estudiants de la Universitat de Lleida encara aposten per este model de lloguer.
Som a punt d'arribar a un quart de dues del migdia. Anem cap a les Terres de l'Ebre ara perquè els professors denuncien les altes temperatures que hi ha a les aules de l'extrem sud del país. En alguns casos s'hi superen els 30 graus. La Junta de Personal Docent exigeix canvis i millores per adaptar-se a la nova realitat climàtica. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, bon dia.
I quins canvis demanen en concret?
Doncs mira, els podem dividir entre aquelles mesures més a curt termini i d'altres que són més de cara al futur. A llarg termini, sens dubte, reclamen l'elaboració d'un pla per adaptar les escoles i instituts a les noves temperatures que han vingut per quedar-se aquí a la zona de Terres de l'Ebre. Entre les de més fàcil aplicació hi ha aquestes que destaca Xavier Varela, que és secretari de la Junta de Personal.
També hem sabut que s'utilitzaven molts dels centres educatius, les taulades dels centres educatius, per a ficar plaques solars. Llavors, el que demanem com a Junta de Personal és que si se fiquen plaques solars als centres educatius, que fiquen màquines d'aire condicionat a les aules perquè poden aprofitar aquesta energia solar, que és justament les hores de sol quan estem dins de les aules, per a que funcionen els aires acondicionats i poguéssim treballar d'una manera més segura dins de les aules.
Tot plegat, recordem-ho, per fer front a situacions de calor asfixiant a les aules. Toni Hurtado, membre de la Junta.
I també recordar que Terres de l'Ebre és un lloc que hi ha molta humitat i no solament la temperatura que marca el termòmetre, sinó també la sensació tèrmica. I ahir un company va enviar sensació tèrmica de 40 graus dins de l'aula. I en dia quin treballador. Ja nosaltres podem fer la nostra tasca ben feta en aquestes condicions i també els alumnes que siguin com poden rendir en aquestes condicions.
El departament, per la seva banda, assegura que està treballant en un pla per millorar aquesta situació. Entre altres mesures, de fet, s'està estudiant la instal·lació d'aerotèrmia per ajudar a condicionar els centres tant a l'hivern com a l'estiu.
El govern ha posat en marxa un pla pilot per agilitzar el reconeixement de la dependència, creant una finestreta única des d'on es coordinarà la vessant social i sanitària. Ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, des de Vic, que és un dels dos municipis on es posarà en marxa. L'altre és Castelldefels, Quim.
A partir de finals d'octubre o principis de novembre, els usuaris tindran un professional de referència del CAP o de serveis socials per gestionar tot el carregós i farragós procés de valoració del grau de dependència. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, ha parlat de canvi de paradigma per posar les coses més fàcils a la gent.
Som conscients que és un tràmit excessivament burocràtic, que a més està generant, diguéssim, un endarreriment, o hi ha un volum molt important de persones esperant aquest tràmit, i l'administració ha d'innovar per fer això molt més fàcil a la gent i molt més ràpid.
Si els plans pilots de Vic i Castelldefels funcionen com està previst, la idea és anar-ho desplegant progressivament a tot el país.
I atenció a aquesta notícia. Catalunya desenvolupa un test amb un biomarcador a la sang que per primera vegada permet anticipar si una persona amb un deteriorament cognitiu lleu progressarà cap a l'Alzheimer o bé s'estancarà en una demència lleu. El test l'ha desenvolupat l'Hospital de Bellvitge amb la companyia Admit Therapeutics, vinculada a l'Institut de Recerca i d'Ibell. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
En què es diferencia aquest test català respecte dels que hi ha actualment en altres països?
Doncs a diferència d'altres biomarcadors desenvolupats últimament a nivell internacional que serveixen per confirmar si una persona té Alzheimer o no, el nou test MAT-AT pronostica i aporta informació clínica decisiva sobre l'evolució futura de cada pacient. El cap de la unitat de memòria de l'Hospital de Bellvitge i coordinador d'aquest estudi, Jordi Gascón, detallava a 3catinfo els avantatges de saber precoçment si tindràs Alzheimer o no.
Suposa poder-los proposar de manera precoç també si volen participar en assajos clínics o accedir a tractaments recentment aprovats. I sobretot, i des d'un punt de vista més humà, suposa donar-li als pacients la possibilitat de prendre decisions sobre si mateixos, el seu patrimoni i la seva vida en general, en un moment en què tenen encara una plena capacitat cognitiva per poder-ho fer.
I també destaca el fet que sigui un test amb segell català.
És més barat que la resta, és igual de còmode que la resta que es fan en sang, perquè és més fàcil fer una extracció de sang que altres maniobres més invasives. Per últim, però no menys important, és un test que hem desenvolupat en el nostre país. No és un test de fora que haguem validat a casa, sinó que l'hem creat i l'hem validat nosaltres mateixos, i això posa en valor el teixit investigador i innovador del nostre país.
I per saber on ens trobem exactament, Mònica, ja està a punt de sortir al mercat, això, no?
Doncs sí, està a punt per comercialitzar-se. De fet, ja té el segell de la Unitat Europea per poder-se comercialitzar i, per tant, el doctor Gascón preveu que en 6 mesos, màxim, podré ser una eina ja útil a tots els hospitals.
Molt bé, gràcies, Mònica. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I ara una una informació que pot interessar molta gent, gent gran i no tan gran, que en un moment o altre de la seva vida no poden menjar sòlid. L'Hospital de Camp de Bànol, al Ripollès, ha posat en marxa una iniciativa destinada als pacients que estan obligats a menjar triturat. En lloc dels purers de carn o de verdures, el que fan és donar forma a aquests aliments esmicolats. L'objectiu és que els pacients es retrobin amb el plaer de menjar, no només amb el gust, sinó també que els entri per la vista. I és una iniciativa que comença a donar resultats. La Laia Claret ha estat a l'Hospital de Camp de Bànol i ens ho explica.
Cada dia menjar puré arriba un moment que també et surt per tots els cantons.
Joaquim Morera Maza té 67 anys. Va arribar a l'Hospital de Camp de Bànol el mes d'abril i no podia menjar sòlid. Havia de menjar purés, com l'heu sentit, una manera de menjar poc atractiva, pesada, monòtona, ens deia. L'hospital ara ofereix menjars texturitzats, per tant, és a dir, que trituren els aliments i amb l'ajuda de motlles els donen la forma que tindrien. Ho fan amb filets de rap, amb cuixes de pollastre, amb pèsols o fins i tot amb canelons. Per en Joaquim, poder menjar amb forma li suposa un canvi.
Perquè la gent arriba un moment que se satura de menjar sempre el mateix a l'hospital. I llavors, quan et canvien, vulguis o no, aquest canvi et fa moure't i treballar en un altre sistema. Dius, oita, doncs avui viure això et fa més il·lusió.
Ell ho diu, et fa més il·lusió, eh? I és que el menjar també entra per la vista. Isabel Casas Colomer és psicòloga de l'hospital.
Tot torna a ser més coherent, no? I que l'acte d'anar a menjar, doncs no és un tràmit, sinó que vaig a menjar i s'espera anar a menjar, no? S'espera l'àpat del dinar, s'espera l'àpat del sopar. El que volem és que tornin a gaudir. I el gaudiment en el menjar implica i rebota de forma molt positiva en l'estat de salut de la persona, perquè el que volem, al fi i al cap, és que l'alimentació sigui també un benefici a nivell físic i a nivell de qualitat de vida, de salut i de benestar emocional.
Gisela Pulido Rodes és nutricionista de l'hospital i ella el que ens diu és que els pacients amb aliments en forma mengen més. Per tant, també hi va lligat directament un benefici nutricional en aquesta iniciativa.
La diferència dels pacients quan es troben un puré o un pa texturitzat és que s'ho acaben tot. I a l'acabar-s'ho tot, què aconseguim? Doncs que complim tots aquests requeriments d'energia i proteïnes que el pacient necessita. Que aquest benefici o aquesta millora a l'hora de menjar és evitar la desnutrició. I d'aquesta manera evitem doncs, agreujar el seu estat de salut, evitem segurament les estades hospitalàries seran més curtes i no hi haurà tant risc de reingrés ni de mort.
L'equip de nutrició i cuina treballen, de fet, colze a colze. Hem parlat amb Ilham Emharraf, que és cuinera. A més, el que ens diu és que cada dia que hi ha menjar en forma el que busquen és que sigui diferent, per tant, que no sigui repetitiu.
Fem diversitat, no fem de cada dia és repetir. Per exemple, toca el dissabte el peix i el dimecres el pollastre i l'altre és botifar. Així canviem els gustos i canviem tot.
A l'Hospital de Camp de Bànol, aquesta iniciativa del menjar texturitzat s'ha posat en marxa per ara 2 dies a la setmana, però el que volen és que de mica en mica es vagi incrementant i la intenció és acabar-ho fent cada dia.
L'any passat gairebé es van denunciar una incidència diària contra el col·lectiu LGTBI. És un 5% més que l'any anterior. L'entorn laboral és on més creixen les denúncies. Això ho recull l'informe anual de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que constata que la meitat de les agressions van ser físiques a la demarcació de Barcelona i contra homes gais. La majoria es van cometre a la via pública i en entorns d'oci. Barcelona, Miquel Jarque. Per tant, la situació empitjora, eh?
Sí, bon dia, Estel. No anem bé. Ho confirmaven els Mossos abans de l'estiu a aquesta emissora. Pel que fa als delictes d'odi, els d'LGTBI-fòbia estan al capdavant. I l'Observatori ho confirma. Va registrar el 2024 més incidències que mai, amb un total de 318 casos. Se superen per segona vegada des que es tenen registres des de fa 10 anys els 300 casos. L'entitat constata que la situació empitjora no només pel nombre de denúncies, sinó perquè les agressions verbals han passat a un segon terme. Cristian Carré és coordinador tècnic de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia.
L'agressió física és la primera tipologia de discriminació que no havia passat en cap dels informes anteriors. Seguit de les exaltacions d'odi i discriminació, moltes vegades fundent cursos d'odi, i la que acostuma a acompanyar-se, no, les agressions verbals, també, que seria aquesta tercera tipologia de discriminació més registrada.
A més dels homes gais, les dones trans són el col·lectiu que més pateixen, presencialment i també per internet. A més, l'entorn on més creixen les agressions és en l'àmbit laboral.
Després de via pública, espai d'oci nocturn, intendències socials, a l'àmbit laboral és el quart àmbit de més incidències registrades amb les dades del 2024, cosa que no seguia la tendència dels informes anteriors. Seria l'àmbit que més ha crescut de les incidències que nosaltres hem registrat.
Aquest 2025, l'Observatori ja ha detectat 260 incidències, fet que que apunta que aquest any també se superaran les 300 agressions.
Cinc minuts i dos quarts de dues, ens situem ara al barri de la Mariola de Lleida.
Rebutgem qualsevol tipus d'agressió, ja sigui física o verbal.
És el manifest que s'ha llegit aquest matí al pati del Col·legi Magí Morera en solidaritat amb el docent de Balaguer, que va ser agredit dilluns pel pare d'un alumne. Arran d'aquest fet, s'estenen les mostres de rebuig a la violència a les escoles. Estela Busoms, volen que sigui un toc d'alerta a la societat i també a l'administració.
Bon dia. Sí, per demanar respecte als professionals i més recursos per a una reivindicació que es va repetint, que als centres hi hagi més tècnics d'integració i educadors socials, sobretot els d'alta complexitat, com el de Balaguer o el del barri de la Mariola de Lleida, on Javi Calles és el director.
Els diners s'han de ficar a les escoles amb tot el servei que puguem tindre i quants més tinguem millor, perquè és per el futur del nostre país.
L'associació que agrupa les direccions dels centres educatius lleidatans també en fa esment en un comunicat. Ramon Òscar Torrelles n'és el president.
El fet de que hi hagués més professionals relacionats amb serveis socials, doncs potser ens ajudaria als centres educatius.
El tècnic d'integració social que fins ara estava vacant a Balaguer començarà dilluns, segons el Departament d'Educació. En tot cas, altres escoles de Ponent també faran actes com el d'avui al centre Magí Morera de Lleida i que ha acabat així.
Ànims als companys i companyes balaguerins.
Gràcies, Estela. I aquest cap de setmana s'obren els punts d'observació per gaudir d'un espectacle únic als Pirineus. És la brama del cérvol, el seu crit d'aparellament en època de zel. La temporada s'allarga fins a mitjan octubre i ofereix una experiència única que cada cop atreu més visitants. Corresponsal al Pallars, Pau Rovira, bon dia. La brama del cérvol és l'estrena que cada any dona la benvinguda a la tardor al Pirineu.
Hola, Estel, bon dia. Exacte. Durant el proper mes es podrà escoltar els mascles emetent els seus característics brams per atreure les femelles i marcar territori, que ressonen a quilòmetres de distància. És un espectacle que només dura un mes i cada punt d'observació rep ja més d'un miler de visitants. Francesc Rodríguez, naturalista i guia del Parc de l'Alt Pirineu, explica que això té dues vessants.
Bé, el vessant positiu és que cada vegada hi ha un interès més per el que fa aquest contacte amb la natura, i el vessant que caldria anar en compte és veritablement de que no sigui una activitat que se'ns massifiqui.
Per gaudir-ne hi ha diverses opcions. En el cas del Parc Natural de l'Alt Pirineu i de la Reserva de l'Alt Pallars, hi ha tres punts d'observació gratuïts a les Ares, a l'Os d'Isil i Cervi, oberts dissabtes i diumenges fins al 19 d'octubre, a Trenc d'Alba i al capvespre. També s'ofereixen visites guiades en grups reduïts amb guies acreditats. Al Parc Natural del Cadí-Moixeró i a la Reserva del Cadí, els punts d'observació són a Castellà de Nuc, al Xalet de Coll de Pal i a Coma Oriola, amb especialistes que posen a disposició prismàtics i telescopis. En aquest cas, cal fer la reserva prèvia al web bramacadí.cat. I a la Reserva Nacional de Caça de Beaumort, els visitants tenen a disposició els miradors de fites i el centre de la Passonada, també amb accés lliure i gratuït. Tot plegat vol fomentar l'ecoturisme de tardor i desestacionalitzar les visites aquí al territori. El director de la reserva, Francesc Casas, fa aquestes recomanacions.
Es pot venir a veure la fauna amb empreses que fan guiatge, que estan autoritzades per la reserva, o es pot venir també a veure la brama per lliure. Les principals recomanacions que fem és respectar les senyalitzacions, que no surtin dels camins, i respectar la fauna en general, o sigui, anar amb silenci i gaudir, i portar un bon aparell òptic, uns binoculars, per poder veure més acuradament la fauna.
La brama acabarà a mitjans d'octubre.
Catalunya al dia. Doncs la brama del cérvol que dona la benvinguda a la tardor al Pirineu català. D'altra banda, el grup Ecologistes en Acció reclama a l'administració la creació d'espais segurs per la preservació de l'anguila mediterrània al tram final del riu Francolí a Tarragona. Es tracta d'una espècie en perill greu d'extinció, de la qual en els últims 60 anys s'han perdut més del 80% dels exemplars. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Què proposen els ecologistes?
Mira, la petició bàsica consisteix a reaprofitar l'aigua de la depuradora
de la ciutat, involucrant-hi en tot plegat l'Agència Catalana de l'Aigua. La proposta de Víctor Álvarez, que és el president d'Ecologistes a Tarragona, és tractar aquestes aigües residuals i portar-les en riu amunt per tenir un cabal mínim durant tot l'any i evitar que s'assequi a l'estiu, com passa ara.
Llavors, el que nosaltres proposem és que s'impulsi un espai de terciari dintre d'aquesta depuradora a Tarragona i que aquesta aigua depurada per un terciari sigui bombejada fins a la sud, a l'alçada de Sant Salvador, i així poder dotar el tram final durant aigua durant tot l'any, ja sigui estiu o hivern, sempre fent aquesta variació d'aigua segons la necessitat.
Els últims estius ja s'han fet accions de rescat abans de l'assecament total del tram final i s'ha vist que al Francolí hi ha desenes d'anguiles que hi viuen. Álvarez veu bona predisposició per part de les administracions i espera que un projecte com aquest complementi les obres de renaturalització que ja s'estan fent al tram final del riu.
I les intencions són bones. Ara el que falta és acabar de concretar, veure que tant l'administració de la Generalitat de Catalunya, l'ACA, com l'administració local es posin d'acord. És un projecte molt ambiciós, molt fàcil de realitzar i pot portar un gran benefici ambiental. I ja que hem començat amb aquest projecte de renaturalització, és necessari continuar potenciant aquestes coses perquè el projecte no es quedi a mitges i realment compleixi aquesta funció de millora ambiental.
La depuradora de Tarragona tracta cada any més de 12 hectòmetres cúbics d'aigua, dels quals la meitat el reaprofita la indústria química i l'altra s'aboca en el mar. Tractant aquests altres 6 hectòmetres cúbics, n'hi hauria prou per assegurar aigua durant tot l'any al tram final del Francolí.
Manel, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Doncs parlant d'anguiles, hem arribat a 2:15. I ara les notícies més clicades a aquesta hora a la web i a l'aplicació del 3Cat Info. I com cada dia, saludem aquesta hora amb Marc Vidal, sotseditor del portal 3Cat Info. Marc, bon dia.
Què tal, bon dia.
A veure, què tenim avui entre les notícies que han despertat més interès entre els nostres lectors?
Doncs mira, és una ruta per diferents llocs. A Lleida, per exemple, aquesta notícia sobre la mort a l'hospital d'un home agredit quan passejava els gossos sembla que va ser una discussió relacionada amb els animals. A comarques de Girona tenim la Costa Brava amenaçada, diguem, doncs per una nova onada d'industrialització. És un estudi que es va publicar també fa uns dies. I el Dragonet Blau, l'altra gran qüestió de...
Ha estat el tema recurrent, sí, sí. M'ha sortit per tot arreu aquest estiu.
Sí, realment és que, clar, van haver de tancar dues platges de Tarragona, no?, ara fa poc, d'això, per la presència d'aquest dragonet, que, a més, és com molt vistós, vull dir que va ser com això. I també el rànquing ja hi apareix aquests dies, als concerts de la Mercè del 2025.
Home, interessa molt.
Recordeu que va per darrere, no va per davant, sinó que va per darrere.
Comença a partir de dimecres,
No és aquest cap de setmana, sinó el que ve, però ja volem saber quins concerts escenaran i artistes, ho podeu saber a la web del 3Cat Info.
I Piro Musical, que deu ser el 28, que això ho clou tot,
les festes,
no?
Exacte.
A veure, fa un any, què llegíem al portal de notícies de 3Cat Info, aleshores encara 324?
Doncs mira, també parlant d'animalets, Parlàvem de la reintroducció, és un animal una mica més gran, del linx a Catalunya. Deien que era una fórmula per reduir la plaga de conills i un reclam turístic.
Puc assegurar que el linx ibèric no provoca cap problema a nivell de depredació a les ovelles, ni en els xais petits, ni res.
Doncs el que sentim és Jordi Sargatal, és secretari per la transició ecològica fa un any. En fi, el govern això considerava que era una espècie que podia garantir doncs, la qualitat ambiental, el turisme i també lluitar contra la plaga de conills.
I un any després, com ha acabat aquesta qüestió? A veure.
Doncs mira, el govern ho va descartar mesos després, ho va descartar en els acords que va fer amb els pagesos, quan van aturar les mobilitzacions aquestes que estaven previstes pel febrer passat, però al mateix portal de notícies, el 3Cat Info, vam explicar maig que un linx ibèric va aparèixer a Catalunya per segon cop en pocs anys. Era el Secreto, era un mascle de 4 anys, sí, i que venia doncs, a Portugal, a Llibrat, prop de Sevilla, i que havia arribat a Catalunya.
Gràcies, doncs, Marc, demà més.
Molt bé, Estel, fins demà.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I demà no, Ens tornarem a trobar dilluns, que demà, per fi, és cap de setmana i descansarem una mica tots plegats. Va, més coses. L'Ajuntament del Prat de Llobregat assegura desconèixer encara com afectarà al municipi els plans d'inversions que Aena va presentar ahir. Us ho vam explicar també aquí al Catalunya al dia. 3.000 milions d'euros que, entre altres coses, continuen posant sobre la taula l'ampliació de la tercera pista de la infraestructura aeroportuària. David Àngela, corresponsal al Baix Llobregat, sobre el terreny continuen arribant les queixes, els dubtes i els recels per part de l'Ajuntament. Bon dia, David.
Bon dia. Clara i contundent, l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, denuncia en declaracions al Catalunya al Dia que Aena manté l'obscurantisme sobre els efectes que tindrà l'ampliació sobre els espais naturals de la Ricarda i el Remolà.
No ens han donat ni un paper, ni una indicació, ni un detall, absolutament res. Per tant, aquest Ajuntament no pot tenir una opinió diferent. I el que va passar ahir, doncs, és, insisteixo, més del mateix, perquè no tenim cap novetat i cap informació amb més profunditat.
Per Bou, Aena no té cap credibilitat quan proposa mesures compensatòries per mitigar l'efecte mediambiental de l'ampliació, perquè encara no ha complert les que havia d'aplicar fa 25 anys quan es va construir la TU.
Segueix sent molt evident que els deures no s'han fet. I, per tant, que ara ens tornin a explicar que faran compensacions per valor de 10 hectàrees per cada hectàrea que es carreguin, doncs a nosaltres no ens mereix cap tipus de credibilitat.
Alba Bou recorda que ni Pedro Sánchez a Madrid ni Salvador Illa a Catalunya tenen prou força per imposar una decisió estratègica que, al seu parer, s'hauria de definir per determinar la connectivitat del país, però també la nostra manera de relacionar-nos amb un territori trinxat i amb els efectes de la massificació turística.
I atenció, si heu d'agafar trens els pròxims 9 dies, 4 talls per obres a la infraestructura ferroviària afectaran una desena de línies. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, Estel.
Comencem per aquest cap de setmana. Anem línia per línia, vam.
A l'R11 no hi haurà trens ni dissabte ni diumenge entre Figueres i Portbou perquè s'hi canvia la catenària. El trajecte es farà amb autocars. Afecta també la RG1, els trens que arriben fins a Portbou pel Maresme. Aquest cap de setmana també estan afectades la R2 Nord i la R7. La R2 Nord quedarà tallada entre Sant Andreu i Mollet-Sant Fost des de demà dissabte a 11:45 de la nit fins diumenge a les 7 del matí per unes obres a Montcada i Reixac. Hi haurà autobusos directes entre totes dues estacions i en parades a les estacions intermèdies. Els trens de la R11, la línia de Girona, es desviaran diumenge fins a les 3 de la tarda cap a Cerdanyola Universitat. També fins diumenge a les 3 de la tarda la R7 no circularà. També hi haurà autobusos i encara per demà i diumenge un tercer tall a la línia convencional Barcelona-Cas-Saragossa. El trajecte entre Casp i Saragossa es farà amb autocar i atenció només a partir de dilluns als usuaris de la línia R2 Sud perquè es tallarà la línia entre Gavà i Sitges.
Gràcies, Joan. Bon dia.
Bon dia.
Una avaria afecta des d'ahir diverses xarxes d'internet d'Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat. És una incidència que la pateixen especialment les persones que treballen a casa, telemàticament, o també els comerços que no poden acceptar pagaments amb targeta. L'Ajuntament també es va veure afectat per l'avaria. Durant unes hores no es podia establir comunicació telefònica per centralet amb el consistori o bé amb la policia local. A aquesta hora podem parlar amb l'alcalde d'Olesa, és en Marc Serrador. Senyor alcalde, bon dia.
Hola, bon dia.
El més important, encara dura aquesta incidència?
Doncs sí, encara dura. L'última comunicació que hem tingut amb Movistar és que a la 1 d'avui la incidència encara durava. Ens han informat que estava afectat el subministrament de la seva xarxa, que aquest subministrament sembla ser que pertany a una altra operadora i que no ens poden donar a hores d'ara encara, després de 24 hores sense fibra al municipi, encara no ens poden donar una hora de solució.
Ja. I se sap la causa i l'afectació que ha tingut?
Bé, d'entrada l'afectació és que portem a Olesa, com heu explicat, 24 hores sense connexió a internet. No tothom, però sí que sabem que una part del municipi està sense connexió. Això està afectant, evidentment, centres educatius, centres de treball, empreses, comerços, indústria, ciutadans i ciutadanes i també el propi Ajuntament. Nosaltres tenim dues línies, en Movistar i en Vodafone. Portem 24 hores trucant tant a una com a l'altra. Totes dues estan afectades pel tall. La informació que hem rebut és molt poca i molt tard. I com et dic, a hores d'ara, la informació oficial que tenim des de l'operadora principal, des de Vodafone, és que sembla ser que hi ha hagut un problema amb el subministrament elèctric de, se suposa que és el centre de proveïment de fibra d'internet, i que això pertany a una altra operadora, que no són ells, i que estan, d'alguna manera, prioritzant, segons ells, la solució d'aquest problema.
Ja. I, per últim, l'Ajuntament sí que està connectat, no? La policia local s'hi pot comunicar per telèfon o no?
Sí, nosaltres estem prestant servei a la ciutadania, hem desviat trucades, també tenim l'oficina presencial activa, i, per tant, a hores d'ara estem donant servei i estem atenent a la ciutadania. El que sí que estem és indignats. No entenem com pot ser que hi hagi un tall durant 24 hores, que com a Ajuntament tinguem tan poca informació, que s'hagi informat tan poc a la ciutadania i que, sobretot a hores d'ara, no tinguem ni tan sols una hora de resolució.
Doncs no estarem pendents des dels serveis informatius del 3CAT Info. Gràcies, alcalde d'Olesa, senyor Marc Serrador. Bon dia.
Adéu, gràcies, bon dia.
Poc més de 20 minuts per arribar a les 2 del migdia, unes 70.000 persones passaran fins diumenge per una de les fires de la bicicleta més grans d'Europa. És la Sea Otter, que avui et portes aquest matí a Girona. És un certamen que va més enllà del ciclisme. Ha omplert hotels i restaurants de l'àrea urbana i té un impacte econòmic de 20 milions d'euros. La bicicleta, per tant, continua reforçant la relació amb la ciutat. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, i tant. La fira és un gran aparador d'aquest món del ciclisme. És el mobile de les bicicletes. Es fa a l'entorn del pavelló de Fontejau a Girona, en un recinte tancat amb centenars d'estants. Aquí hem vist les novetats de les grans marques, amb bicicletes que es poden enfilar als 15.000 euros. I amb un tret que la diferencia d'altres fires. Moltes d'aquestes bicis, de 50 marques diferents, es poden provar durant una hora gratuïtament. Aquest migdia ja hi havia més de 4.000 inscrits. Albert Vancells és el director del Sea Otter.
4.000 demobikes, que és una brutalitat, perquè són 4.000 possibles consumidors doncs, que estan buscant bicicleta i que d'alguna manera poden provar unes bicicletes que és molt difícil de trobar normalment.
I què en diuen els visitants?
Doncs molts d'ells ens diuen que han vingut a mirar novetats i, si s'escau, planificar un canvi de bicicleta, com en Gabriel, que ha vingut especialment des de Dénia a Alacant.
Sí, sóc aficionat a la bicicleta en general i venim a veure novetats. I sempre tens aquesta il·lusió per canviar, no? I saber que les corres cares es trenquen més fàcil perquè són més delicades, però si no, sóc realista i realment en algo més bàsic jo funciona igual.
I com ell també, molts visitants de l'entorn de Barcelona.
Precisament vinc a provar una bicicleta que estic interessat.
Vindrem aquí el divendres per passar el dia a la fira i poder veure tota la fira, bueno, amb tranquil·litat.
Que jo elèctrica, si no, no el segueixo. Perquè a part de que puc anar amb ell, a part també segueixo fer esport, la bicicleta a mi també m'agradava, però ja no el podia seguir.
Jo crec que és la millor d'Europa i passar un dia aquí és un privilegi.
Aquesta fira de la bicicleta, la Sea Otter, s'acabarà diumenge a la tarda.
Doncs és una fira que acaba d'entronitzar Girona com a temple de la bicicleta. Gràcies, Fèlix. 4 minuts, 3 quarts de 2. La plaça de la Font de Tarragona quedarà alliberada de vehicles comercials que fan operacions de càrrega i descàrrega en aquest espai emblemàtic de la ciutat. Així ho contempla la modificació de l'ordenança de convivència ciutadana i ús dels espais públics que ha aprovat avui el ple municipal i que ho ha seguit la Clara Chavarría Domingo. Des de Tarragona, Clara, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta activitat crea força problemes a la plaça de l'Ajuntament, no?
Sí, segons apunta la regidoria de mobilitat, aquests vehicles generen molèsties tant a veïns com a visitants, però també provoquen, doncs, mal meten el moviment de la plaça, entre altres coses. Amb la modificació d'aquesta ordenança, només s'ho podrà accedir a la plaça amb aquests vehicles en casos excepcionals i mitjançant autorització expressa. Aquesta limitació, però, va acompanyada de l'ampliació de la zona de càrrega i descàrrega a la Rambla Vella, a tocar de la plaça. Ho ha explicat la regidora de mobilitat, Sònia Ors, durant
el ple. Molts veïns, grups municipals, diuen és que no hi cabran a la Rambla Vella. Només que buidem dels vehicles privats hi cabran, però a més, ara mateix hi ha 90 metres lineals de zona de càrrega i descàrrega. Llavors el que farem serà ampliar-la a 135 metres lineals.
Més enllà de la plaça de la Font, el nou text també vol millorar la regulació de les zones de càrrega i descàrrega arreu de la ciutat, amb canvis en el temps d'estacionament, col·locant nous panells i la implementació del control telemàtic d'aquestes places. També s'ha creat una aplicació gratuïta pels transportistes, s'han modificat aspectes com les sancions, o també es permetrà l'ús d'aquestes zones a vehicles de persones amb mobilitat reduïda. Les noves mesures, que podrien començar a aplicar-se la primavera que ve, s'han consensuat amb el sector del transport i també ha prosperat amb el consens de la majoria de grups municipals.
Avui és un dia important per Prats de Lluçanès i ens encanta poder explicar bones notícies com aquesta. Obre les portes després d'estar més de 20 anys tancat l'històric Cafè Teatre Orient. L'equipament cultural s'ha renovat completament i tornarà a oferir una programació estable. Aquest vespre tothom qui vulgui el podrà visitar, però al Catalunya al Dia hem demanat a l'alcalde, en Jordi Bruc, si ja ens el pot ensenyar, i ens ha dit que sí. Tenim la Nati Adell, que és la nostra corresponsal al Lluçanès, amb ell. Alcalde, Nati, bon dia a tots dos.
Bon dia.
Molt bon dia.
Ja sou dins del teatre, entenc?
Sí, 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 Estel. Just acabem de creuar la porta. Estem a la planta baixa d'aquest edifici emblemàtic, una referència pel poble, que, si no tinc mal entès, alcalde, s'ha declarat bé a protegir, no?
Pues sí, un edifici molt emblemàtic pel nostre poble de principis de segle passat.
Mira, Estel, són uns 1.000 metres quadrats. Té una capacitat de 270 butaques i, bé, jo crec que era necessari, més que necessari, que Prats, després de tant temps, tornés a tenir teatre. Perquè, ens entenguem, era un tema de justícia, no?
Jo crec que sí. De fet, fins fa un 20 i pico d'anys, entre 20 i 30 anys, Prats disposava de dos teatres, concretament, i doncs els vam perdre tots dos. Tots dos eren de propietats privades, no eren públiques en aquest cas, i nosaltres, doncs, després d'un conveni que es va fer a l'Ajuntament a partir del 2014, va ser una titularitat municipal, i quan hem trobat la manera de poder-ho tirar endavant, i sobretot finançament, doncs el que hem fet és fer aquesta reforma perquè pugui estar a disposició dels veïns i veïnes del poble i de la comarca.
És una reforma que la gent que hagués vingut abans, ara és reconeixible totalment, aquest equipament.
Aquest equipament, des de fora, diries que és el mateix, perquè, de fet, la façana és a protegir, és exactament idèntica que l'originària, de la que es va construir el 1912, però sí que de portes endintre no té res a veure, perquè s'ha reconstruït totalment, tot.
Ara el teatre torna, doncs, a tenir vida. Això és una satisfacció per Prats, i ho fa amb una programació estable. Aposteu, sobretot, pel talent local?
Pues tot. El talent local tindrà una prioritat important al teatre, però aquí s'hi faran programacions, doncs, professionals, i ens vindrà gent de tota mena. El que volem és tenir aquesta programació, que aquí hi hagi vida, que aquí passin coses. El teatre tota la vida, i el centre del poble on ha estat sempre, doncs continuarà sent aquest el Cafè Teatre Orient.
I m'han dit, senyor alcalde, que per vostè és un lloc també molt especial, no? Expliqui'ns per què.
Moltíssim. De fet, personalment, jo sóc músic de professió, de vocació, des de fa uns 35 anys aproximadament. Aquí van ser un dels meus inicis com a músic. Jo veig que està actuant bastant temps aquí. De fet, i juraria que l'última actuació que es va fer aquí de programació estable va ser el 31 de desembre del 93, i que vaig actuar jo en aquest fi d'any. I anècdota molt concreta és que l'any 91, quan jo tenia 16 anys, que aquí s'hi feia la festa major de Sant Vicenç, va caure una nevada increïble. Havia de venir a tocar aquí la Copa l'orquestra Montgrins, els músics no van poder arribar, el camió va quedar saturat a Aigua Freda, i sé que em van venir a buscar a casa la comissió que hi havia en aquell moment de festes, i jo ja et dic que era un marrec, tenia 16 anys, però ja tocava l'acordió, intentava cantar una miqueta, eren els meus inicis com a músic professional, i em van dir, avui has de venir a fer el ball aquí perquè no tenim orquestra. I doncs bé, és una anècdota bonica d'aquesta, que el ball de festa major de Sant Vicenç, el dia 22 de gener de l'any 1991, el vaig fer jo aquí en aquesta sala, sí.
Doncs que bonic que ara pugui tancar el cercle després d'aquests anys.
Doncs ja veus, Estel, que aquí hi ha moltíssimes vivències al darrere d'aquestes quatre parets, i tenim més anècdotes, més històries, més casos, com el de la Dolors Parcerisa, que va estar a la taquilla durant uns anys de l'Antic Teatre. I em sembla que aprofitava per colar-se per veure pel·lícules.
Sí, clar. Entrava i a vegades, si hi havia una inspecció, doncs ens amagaven a sota l'escenari. Aquí a Prats hi havia dos cinemes, i hi havia gent que primer anava amb un i després amb l'altre. Hi havia setmanes que feien ball.
I vostè, quan ha entrat aquí, com ho ha trobat?
Molt modern i molt maco. Ha canviat, és guapíssim.
Mercè, bon dia.
Bon dia.
Vostè va conèixer el seu marit aquí.
Sí, sí, sí. Nosaltres, els meus pares, tenien el bar, nosaltres els caps de setmana els ajudàvem, i el meu marit vivia, bueno, estava, en una fonda que hi havia aquí al costat, que se'n deia la Fonda Palilla. I venia cada dia a prendre cafè, i així ens vam conèixer.
Doncs sí, li deu fer molta il·lusió que torni a obrir, no?
Sí, tant, molta, molta, molta il·lusió. Per tothom, per tot el poble, fa molta il·lusió.
I també tenim amb nosaltres la Roser Reixac. Bon dia.
Bon dia.
Que ets la historiadora de referència del poble, que estàs fent una feinada, justament, recopilant aquest tipus de testimonis que expliquen molt de tot el que s'ha viscut, no?, en aquest teatre.
Podríem dir que aquest teatre és el reflex de la vida social, política, comunitària del poble durant tot el segle XX fins al seu tancament. Hi ha hagut mítings durant la transició, han actuat la gent de la Nova Cançó, han actuat les grans orquestes. Durant la Guerra Civil, una vegada acabada, els van confiscar el local, després va ser propietat de la Falange, i per tant és un reflex de la història del poble.
Doncs ja veus, Estel, això és el que us podem explicar des del Teatre Orient, on tot està a punt, encara hi ha operaris treballant, per això, alcalde.
Bueno, sempre passa, les obres, si tinguessis un mes més encara hi tindríem gent treballant. Com sempre, a última hora s'ha d'anar corrents i de pressa, i acabant de perfilar detalls Però bé, estarà en dansa perquè avui divendres mateix pugui estar obert al públic i sobretot demà aquesta gala inaugural, aquesta funció zero, amb molt de carinyo més a més feta i tirada endavant per gent local.
Portes obertes avui a l'històric Cafè Teatre Orient, demà gran inauguració, aquest equipament que torna a Prats de Lluçanès després d'estar 20 anys tancat. Nati Adell, moltíssimes gràcies.
A vosaltres,
bon dia. I senyor alcalde Jordi Bruc, també gràcies per acompanyar-nos al Catalunya al Dia.
Moltíssimes gràcies per fer-ne ressò també i per estar amb coses importants com aquesta i sobretot en territoris com el nostre. Moltíssimes gràcies.
Doncs vinga, som-hi amb més coses. Aquesta tarda arrenca la Setmana del Llibre en Català, que és la gran cita de la represa literària. Són 10 dies amb una programació molt extensa, 300 activitats, que inclouen des de converses fins a recitals, tallers o concerts. I clar, la presentació de moltes novetats literàries. Montse Camps, bon dia.
Sí, bon dia. Una setmana que creix en espai al Passeig Lluís Companys de Barcelona amb 312 expositors i 265 segells editorials de tots els territoris de parla catalana.
I tots presenten les seves apostes editorials i novetats, títols com ara quins?
Mira, són desena de títols, Estel, i només en citem alguns. Per exemple, Una cançó de pluja, de Joan Lluís Lluís, que publica Club Editor. És una història poètica i també crua d'una femella d'orangutan, de l'illa de Borneo. Vam poder parlar amb l'autor, que ens explicava per què va voler dotar la protagonista de sentiments i d'empatia.
No sabem què passa en la ment d'un orangutan o dels animals, no ho sabem, i hi ha una part que no sabrem mai. Pensen, parlen, per tant, ser una mica generós m'ha semblat que no costava res.
Anna Guitart conversarà amb l'autor de Perpinyà aquest diumenge a la 1 a l'escenari 1. Un altre títol és Lloc Habitació, que publica La Campana. És la primera obra de Carlota Font, que ha fet una mena de novel·la generacional que aborda realitats que afecten molt joves, com ara la crisi de l'habitatge, i ens en parlava així.
Al meu voltant sí que veia tot de persones doncs, que no podien sortir de casa els pares encara que volguessin, o que tenen 30 anys i tenen 3 companyes de pis, no poden pensar seré mare un dia perquè on poso el nen.
La presentarà dissabte 27 a 8:15 del vespre a l'espai Converses. I una altra novetat, Toni Sala presenta Escenaris, que publica l'altre editorial. En parlarà avui mateix a les 6 de la tarda a l'escenari 2 en un diàleg amb Sergi Pàmies, on parlarà també sobre memòria i ficció.
Una setmana que s'inaugura oficialment demà a la 1 del migdia amb la glossa del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2025, que és el filòsof Pere Lluís Font. Destaquem algun altre acte, Montse?
Sí, es dedicaran 2 tardes al públic més jove, avui i el dissabte 2. Aquesta tarda es parlarà del còmic de Quilòmetre Zero, Salut Mental, i es presentaran 8 novetats juvenils.
I tot plegat fins al 28 de setembre, s'espera rebre com a mínim uns 100.000 visitants. Quatre de cada 10 professionals acreditats al mercat de música viva de Vic hi participa per primer cop. És una de les dades que es desprenen del balanç de les activitats professionals que s'ha fet aquest matí i que destaca l'augment de programadors de l'estat espanyol i també de festivals de música electrònica. Des de Vic ho està cobrint aquests dies el mercat de música viva en Marc Ruiz.
La majoria de professionals, un 72%, són catalans i els d'arreu de l'Estat han arribat al 18% aquest any. Alguns d'aquests nous programadors es queden a veure els concerts d'avui protagonitzats principalment per bandes catalanes. I n'hi ha que venen expressament per veure l'espectacle electrònic que farà demà el duet Res. El codirector Joan Rial creu que els canvis a la programació, com ara l'augment de pes de l'electrònica, han afavorit les noves incorporacions.
Per exemple, la presència de música electrònica ha fet que vinguessin més de 15 agències de música electrònica d'arreu de l'Estat que no tenien el seu espai al mercat. Per tant, la programació ha fet obrir aquest punt d'empreses noves que ens agrada perquè segurament són joves o grans festivals, per exemple, com el Mira, que són grans referents, o el Sonar, que feia molts anys que no tenia presència al mercat.
Segons Jordi Casadesús, tant programadors com músics destaquen la mida més humana del festival i els nous espais per a artistes que permeten que passin coses.
I va ser molt bonic, per exemple, veure els Fitxo Quitxora, que tocaven a última hora, amb filles de Cassandra, que feien el show que és del migdia, que estaven compartint taula, que estaven compartint experiències i que estaven parlant, diguem-ne, i que van crear un link, no?, aquí.
Avui s'estrenarà l'escenari de la plaça de la Catedral i tindran molt de pes artistes com la Ludwig Band, Maria Arnal, Triquell o Uineta.
Catalunya al dia.
6 minuts i les dues. Temps ara per la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions catalanes. A Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
El Barça torna aquest migdia d'Anglaterra, on hi va debutar amb triomf a la Champions masculina de futbol.
Amb una victòria solvent i treballada al camp del Newcastle per 1-2, amb el doblet de Marcus Rashford a la segona part. El primer rematant de cap una centrada de Koundé i el segon amb un gran xut des de la frontal de l'àrea gran. Hansi Flick, l'entrenador del Barça, es mostrava molt satisfet en la roda de premsa posterior al partit.
En primer lloc, és la Lliga de Campions, una atmosfera fantàstica i el Newcastle està fent una gran feina, així que diria que són un equip molt fort i molt alt. Cada jugada a pilota aturada no ha estat fàcil de defensar, però realment estic molt content de com ho hem fet i hem controlat el partit, el joc, i estic realment content del partit que hem fet avui.
El pròxim partit dels blaugranes a la Champions serà contra el PSG el dimecres 1 d'octubre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, tal com va oficialitzar i la UEFA i aquest matí el club. La propera cita al Barça, però, serà demà passat diumenge contra el Getafe, el Johan Cruyff. Per cert, el Futbol Club Barcelona ha comunicat un canvi d'horari del partit de la setena jornada contra la Reial Societat. Passa de les 9 del vespre a 6:45. Recordem que encara no se sap l'escenari del partit i que aquest canvi d'horari podria aclarir si és el Camp Nou, el Johan Cruyff o l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En aquest últim supòsit, des de l'Ajuntament barceloní, es volia evitar que el partit coincidís amb el piro musical de les festes de la Mercè, que començarà a les 10 del vespre.
El Barça masculí ja ha començat el seu camí a la Champions, mentre que el femení, blaugrana, tot just acaba de saber els seus rivals a la Lliga de Campions femenina.
El Barça jugarà 6 partits, 3 a casa i 3 com a visitant. D'una banda, rebrà el Bayern de Múnich, el Benfica i el Lovaina belga, mentre que jugarà al camp del Chelsea, la Roma i el París FC. La primera jornada jugarà entre el 7 i el 8 d'octubre i la sisena el 17 de desembre. Els 4 primers més classificats aniran directament a quarts de final i s'asseguren la tornada a casa. Entre el 5è i el 12è disputaran un play-off de repesca i entre el 13è i el 18è quedaran eliminats. La final es jugarà a Oslo en una data encara per concretar, 22, 23 o 24 de maig.
I seguim parlant del Barça perquè el club ja sap quin és el seu límit salarial.
La Lliga de Futbol Professional ha fet públiques les xifres que marquen el marge de sous dels clubs. El Barça veu com el seu límit baixa en 112 milions, ho explica Javier Gómez, el director general corporatiu de la Lliga.
Los 112... Nosotros no damos información pública, pero en este caso, como es público, los 112 coinciden exactamente con los 100 de los palcos VIPs, ¿no? Entonces, el auditor, como bien sabéis, hubo un auditor en medio que dijo que sí, luego el auditor actual dijo que no y les quitó los 100 millones, ¿no? Entonces, la causa-efecto está ahí, no hay otra, ¿no?
Ara el límit salarial del Barça es fixa en 351 milions. La LFP confia que el Barça arribarà ben aviat a la norma de l'1x1, però no pot concretar quan.
A Tarragona, mentrestant, avui sabrem si el Barça o el Joventut passen a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet.
Els dos equips s'enfronten a les 2 del vespre i un dels dos jugarà a la final de diumenge. El seu rival sortirà del partit entre el Baxi Manresa i el Bàsquet Girona, que començarà 6:45. Uns enfrontaments que podreu veure per Esport 3.
I en motor, pendents de la situació esportiva d'un pilot de motociclisme.
El pilot de Superbike Xavi Vierge, que s'ha trobat per política sense contracte amb Honda per al 2026. El de Castellbisbal diu a 3Cat Info que espera que la vida li doni el que es mereix. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. La política deixa Vierge sense moto. El pilot de MotoGP Somkia Chantra l'envien a Superbikes a complir el seu segon any de contracte i es queda a deixar lloc per qui arribarà el brasiler Moreira. I en aquest moviment de peces, el de Castellbisbal es troba que no té res signat i l'han de sacrificar.
S'han trobat amb aquesta situació i al final el pilot que no tenia contracte era jo, perquè ho estaven negociant. I la vida és així, però com he dit, les coses passen per algun motiu. I espero que la vida em doni el que mereixo i pugui demostrar el meu potencial.
Xavi Vierge diu que tothom a Honda li reconeix la feina feta aquest any lluitant per ser 7è o 8è de la general del Mundial de Superbikes amb una moto japonesa que està lluny de ser competitiva. La setmana que ve el campionat torna a plegar els seus competidors a l'Aragó i per aquelles dates el català voldria tenir el futur resolt. Ara mateix només hi ha 3 motos lliures, una Yamaha oficial i 2 Ducati privades.
Catalunya al dia.
avui l'últim minut el dediquem a la Poetry Slam.
Em van dir que no existies, però tu vas insistir. Llavors em van dir que eres massa salvatge, un perill per mi i pels altres.
I què és la Poetry Slam? Doncs és una competició en què la gent surt a l'escenari a recitar un poema propi durant 3 minuts i després el públic el puntua. El Poetry Slam té multitud de seguidors a Catalunya, se'n fan molts slams. A Lleida aquests dies s'hi està fent el Campionat d'Espanya amb 35 poetes d'arreu de l'Estat. Avui s'hi fa la segona semifinal i demà la gran final. La guanyadora o guanyador es convertirà en el representant espanyol al Campionat Europeu. Així acabem el Catalunya al dia d'avui i d'aquesta primera setmana de la temporada. I tornem dilluns a la 1. Bon cap de setmana.